Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? Una i gairebé 5 minuts del migdia d'avui dijous 5 de gener del 2023. Afrontant ja el quart dia de mercat d'hivern al Centre d'Esport Sabadell, de moment només amb la sortida confirmada de Sergio Montero. Avui el gran protagonista aquí a l'Hotel Suís serà el director esportiu en funcions, Jaume Milà. Si hem parlat en els últims dies de la joventut de Miqui Lladó a la banqueta, què hem de dir també de la figura del Jaume Milà en els últims anys vinculat al futbol de l'Obrador Arlequinat, al futbol base a Olímpia, que va accedir a la secretaria tècnica a ser la mà dreta de Gerard Escoda al mercat d'estiu passat i que amb l'enfermetat del director esportiu, amb aquesta malaltia, doncs ha d'assumir un dels mercats més decisius dels últims anys, no només per la situació de l'equip a la classificació, que demana i reclama canvis, sinó per la, també per la quantitat de moviments que s'esperen en els pròxims dies i sobretot aquesta partida extra o no que hi hauria d'haver en les pròximes setmanes procedent de la nova inversió, de la futura nova inversió que ha d'haver-hi al club. Avui que és un dia especial, avui que és 5 de gener, veurem quina és la carta als Reis que ha fet el Jaume Milà. Portes obertes de l'últim Hotel Suís de la setmana, abans també d'aquest dia tan especial com diem que és el Dia de Reis.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Ha fet la seva carta també ja el Toni González, a les vies de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Victòria amb molt patiment del Barça per avançar als vuitens de final de la Copa del Rei. Els blaugrana van necessitar la pròrroga per eliminar l'Intercity. Solde, amb un hat-trick, va igualar cada avantatge dels de Xavi Hernández, però Ansu Fati va fer el definitiu 3-4 en aquest temps extra al Rico Pérez. També jugats ahir, Ude Logroñés 0, Real Sociedad 1, Linares 0, Sevilla 5, Pontevedra 0, Mallorca 2, Oviedo 0, Atlético de Madrid 2 i l'únic primer que va caure va ser el Valladolid per la mínima al camp de l'Alavés. Avui a les 4, Nàstic Osasuna i Ibiza Islas Pitiusas Betis i el Dense Atlètic a les 9. A tot això, el porter Jero Rulli deixarà el Villarreal i fitxarà per l'Ajax per uns 10 milions d'euros. El Dakar, victòria d'Adrien Van Beveren en motos i Skyler House, que és el nou líder, amb Joan Barreda, sisè a la general. En cotxes, Nasser Al-Attiyah ha estat el més ràpid per davant de Sainz i de Peter Ancel i accident de Laia Sanz, que intenta a hores d'ara mantenir-se a la cursa. El seu cotxe ha acabat destrossat al quilòmetre 28, però la de Corbera Llobregat i el seu copilot han sortit il·lesos. A l'Eurolliga femenina de bàsquet, cinquena victòria de l'Uni Girona, 65-54 contra el Landes francès, i a la Lliga Endesa masculina, derrota del Baxi Manresa 104-99 a la pròrroga a la pista de l'Obradoiro. Els manresans van deixar escapar un més 6 a un minut i mig pel final. Anem amb la resta del sumari.
Comenta la recepció.
De seguida marxem a l'estadi de la Nova Creu Alta amb el Sergi Garcés, que serà l'encarregat de fer-li aquesta entrevista al Jaume Milà. També repassarem les estadístiques prèvies al Sabadell-Bilbao Atlètic, que és l'últim programa abans del partit de diumenge a les 6. Tindrem també la prèvia de l'Alpicat Sabadell B de Primera Catalana. Repassarem l'última estada preparatòria, com els hi va a l'Ian Tarrafeta i el Dani Fernández, els presumiblement dos representants sabadellencs abans del Mundial d'handbol, i relacionat avui es juga un amistós Oar Gràcia-Uruguai aquesta tarda al carrer Bocaccio.
L'actualitat de la Primera Ref.
Moviments de mercat al grup 2. El Calahorra ha anunciat els fitxatges de Pedro Pata, extrem ex del Recre, i també Pablo Sáenz, jugador també de banda, han passat a l'Alfaro i ha donat dues baixes, Sergio Carrasco i Antonio Valera. L'anuncia tot això, també ha fet oficial l'arribada de l'extrem del Celta B, Javi Gómez Castro.
De quin partit no estarem pendents?
D'un partit de la Lliga Nacional de Bhutan, el que decideix el títol de Lliga des de la una, des de fa 9 minuts, es juga al Thimphu City Paro, segon contra primer.
La notícia curiosa.
I relacionat amb això, avui podem llegir la notícia curiosa del dia al diari Marca, al Thimphu City, i juga des de fa uns mesos un madrileny, Adrián García Rosado, que va deixar les Roces a la primera regional madrilenya per embarcar-se en aquesta aventura. Com hi arriba? Doncs a través d'un contacte que va conèixer d'Erasmus a Anglaterra i que en el seu dia ja el va fitxar per jugar a la primera divisió de Mongòlia. Val molt la pena la història.
I a les xarxes socials.
Ens quedem amb una història del copilot sabadellenc Sergi Giral a Instagram en ple Dakar Clàssic. Diu així, passo o passes tu? I a la fotografia, dins del cotxe, a fora, al mig del camí, un camell.
Avui celebra el seu aniversari.
Dos exarlequinats, Jordan Sánchez i Bruno Vinicius, i l'exbaterpolista, ara a la junta del Club Natació Sabadell, Pere Carrasco.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Mig minut passa del punt de la 1 i 10 del migdia en directe a l'Hotel Suís, l'últim Hotel Suís de la setmana. Avui dijous 5 de gener del 2023, a poques hores, perquè la ciutat de Sabadell s'ompli de nens, s'ompli d'alegria amb aquesta cavalcada que també, per cert, viurem en directe a Ràdio Sabadell des de les 6 de la tarda. Però, com diem, toca repassar també aquesta actualitat esportiva del dia a la ciutat de Sabadell. De seguida repassarem també l'última hora de l'equip de Miqui Lladó abans del partit de diumenge a les 6 contra el Bilbao Atlètic, però abans toca marxar fins a l'estadi de la Nova Creu Alta, on hi tenim el Sergi Garcés. Hola, Sergi, què tal, com estàs? Bon dia.
Bon dia, Pau i Turi.
No sé si ha acompanyat ja o no del nostre pròxim protagonista.
No, del protagonista no. De fet, hem aprofitat aquesta estona que estem esperant que ens acompanyi, perquè estem aquí a peu de gespa. De fet, veient com s'està acabant de tractar aquesta catifa de l'estadi de la Nova Creu Alta, ho explicava el Sergi Parc ahir, doncs amb aquest tractament, amb aquestes cures que se li estan fent a l'estadi, en aquest cas a la superfície, al verd de la Nova Creu Alta, i com diem, doncs en aquests últims dies, ara amb el Javi, amb el jardiner habitual, doncs fent aquesta sega, aquest tall de la gespa, encara amb sorra, però un cop més insistim, se'ns assegura que és el que toca en aquests casos. Aquesta sorra s'ha d'anar retirant al llarg de les pròximes hores, i que de cara a diumenge, no a la perfecció, però sí que amb bon aspecte, respecte, valgui allò, les redundàncies, el que hem vist en els últims partits. Però bé, hem aprofitat per parlar una estoneta amb el Gerard Bofill, amb el segon de Miqui Lladó, aprofitant que encara esperàvem el Jaume Mila, el director esportiu del Centre d'Esport Sabadell, que, per cert, ara sí que ja el tinc aquí, ara ja no parlaré malament perquè ja el tinc aquí a tocar. Per tant, res del que t'he dit compta a partir d'ara, no és broma. Senyor Jaume Mila, com estem? Bon dia.
Hola, bon dia, Sergi. Molt bé.
Un dia espectacular, per cert. Ara que estàvem parlant aquí de la gespa, la veritat és que fa un dia brillant. No sé si tan aprofitable o no, perquè ara ho parlàvem amb el Gerard, direm una petita confessió, com deia, diu, estem tirant hores de 8 a 8. M'imagino que el director esportiu està tirant hores, si no les mateixes, o més.
Sí, de 8 a 8, de 10 a 10, de 12 en 12. La idea era aquesta, no? Era aconseguir establir una dinàmica de treball que ens generés, sobretot, poder controlar tot el controlable, i això passa per fer totes les hores que puguem per estar preparats.
No sé si t'ho havies imaginat, que arribaria a ser un desembre / gener tan mogut, quan ara fa, no sé, tiro enrere, un mes i mig. Fa un mes i mig, t'ho haguessin dit? T'haguessis imaginat que es girava tanta feina així de cop?
Bueno, ja saps que aquí al Centre d'Esport Sabadell sempre canvien les tornes ràpid, per tant, les hem viscut de tots colors i no sé si m'ho imaginava, però la realitat és aquesta.
Estem en un mercat, ara deia el Pau Vituri, si no el més important, dels més importants dels últims que hem viscut. Déu-n'hi-do com va ser l'estiu, ho dic també per posar-nos una miqueta en situació, per tot, per calendari, per, entre cometes, presses, les urgències que hi havia a l'hora de confeccionar la plantilla. Més difícil el d'ara? Més complicat? Diferent?
Jo crec que més complicat, ja et diré per què, Sergi. El mercat d'estiu sí que és veritat que vam començar tard perquè les preses estaven, però al final tenies el pressupost per poder confeccionar la plantilla quasi sencera, no? Aleshores tenies quasi totes les fitxes lliures, podies començar a treballar a partir d'això, començar a incorporar, sense esperar que sortissin futbolistes per poder generar entrades. És veritat que l'estiu el pressupost era limitat, la realitat actual és la mateixa, veurem si més endavant entra una possible inversió o no. Nosaltres valorem els dos escenaris i treballem amb això, però crec que és més complicat perquè no et permet treballar amb tanta llibertat. Al final, per poder incorporar un futbolista, n'has de treure un altre. Per tant, el fet de tenir que treure un jugador et fa que tinguis que esperar, i això condiciona tot, no?
Ja que m'has tancat la carpeta de cop, la de com està l'escenari, en quins escenaris ens estem movent, i que encara continuem amb aquest doble joc de dir, bé, si arriba entrant diners a curt termini, ja veurem, de moment però la realitat és aquesta altra, per tant aquesta carpeta de moment la deixem aparcada, anem a l'altra. Com està l'altre capítol? Tenim ja la confirmació des de fa uns dies de la sortida del Sergio Montero, si no em dius el contrari, ara que són un quart tocat de dues del migdia, algun nom més dels que ja han sortit que estigui més avançat en aquest sentit?
No, és veritat que hi ha jugadors que, com sabeu, han de sortir. Jo no m'agradaria parlar amb noms propis fins que estigués tancat, perquè crec que podria condicionar el mercat. Però la idea bé és aquesta, és treure 3, 4, 5 futbolistes per incorporar jugadors que ens aportin més rendiment immediat, que és el que necessita l'equip ara, que està en zona de descens, no? I a partir d'aquí estabilitzar-se la categoria i preparar un projecte segurament encarat amb un altre objectiu de cara al futur. Jo crec que una mica per aquí.
Sense donar noms propis, per tant, una obvietat que aquesta crec que és molt evident. Però els afectats, entre cometes, sí que són, ja tenen aquesta comunicació, ja ho saben, per dir-ho així, ja us heu posat en contacte amb ells.
Sí, hem parlat. Jo crec que el més important aquí era, sabent amb el context que estàvem, sobretot a nivell, com dic, classificatori, era ser clar amb els jugadors i que cadascú sapigués quina és la seva realitat actual amb l'entrenador nou i amb la direcció esportiva actual, que per desgràcia ara l'estic portant jo, a falta del Gerard. Aleshores, ells saben amb el context que estan, saben també que, i sabem nosaltres, que el mercat és canviant, per tant, tot i que un futbolista sàpiga que pot sortir del club o que la primera idea no és que tingui un rol important dintre la plantilla, això canvia si el club o nosaltres no som capaços d'incorporar un futbolista que augmenti el nivell. I paral·lelament a això, nosaltres tenim una limitació de més, que és que el pressupost és el que és. Per tant, si treballem en aquest primer escenari sense un pressupost extra, ens hem d'esperar que surtin, i nosaltres amb aquesta limitació intentar incorporar un jugador que sigui millor que el que tenim. Per tant, no és fàcil la situació. Per això et deia que crec que és un mercat complicat.
En aquest sentit també ha de ser complicat, ara em poso a la pell del futbolista, no? Assumir aquest neguit, entre cometes, o aquest interrogant, entre cometes, de dir, bé, mentre continuï aquí, evidentment he de ser professional, he d'estar a expenses del que pugui necessitar l'equip de mi, o l'entrenador en aquest cas, o el cos tècnic en aquest cas, però sabent també que això pot ser canviant d'avui a demà, per dir-ho, ja et torno, no poso cap nom dels que hagi sortit, ni tan sols això, algun jugador que avui hagi acabat un entrenament i que potser demà no vingui a fer l'entrenament, ens podem situar en aquest escenari o no?
Sí, és una realitat, i és la realitat que també crec que és una realitat que es troba qualsevol jugador amb qualsevol categoria del futbol professional i amb qualsevol equip que no hagi generat un rendiment del tot esperat durant el primer període de temporada, no? És una situació normal, hem d'aprendre a conviure amb això, hem d'aprendre ells com a futbolistes, també nosaltres, jo des del rol de la secretaria tècnica o direcció esportiva és el mateix, no? Estic pendent de tenir que parlar amb el míster per veure quin és el jugador que fica aquest cap de setmana, sabent que té un convocat a la banqueta que potser demà surt, i jo paral·lelament a això intento incorporar un altre jugador. Per tant, jo crec que és la naturalesa del sistema i del mercat, no?
I això controlant el nervi també del que, o els nervis, o els possibles nervis de l'hipotètic candidat a entrar? És a dir, aquestes converses també han d'existir, m'imagino, no, Jaume? De dir, amb el pretès de turno, dir, bé, estem així, esperem, no et posis nerviós, no corris riscos, entre cometes, però compleix amb el teu equip també fins al final.
Sí, això també entra. De fet, hem tingut converses d'aquest tipus sabem el que volem, hem d'esperar i ja fins aquí som professionals i ho hem d'encarar de la millor manera possible. Però ja et dic, és una experiència molt maca per tots nosaltres, és la primera experiència que vivim, crec que ho farem molt bé, estic convençut, i ara és qüestió de dedicar-li hores perquè la situació demana ser molt precís amb la presa de decisions i ser molt precís perquè el volum de jugadors que pots incorporar és molt limitat. Per tant, quan has de fer una plantilla nova al principi de temporada que tens 22 places lliures, segurament el cost d'oportunitat, si amb 3 o 4 jugadors falles, no és el mateix que entrar en un context on has d'incorporar 5, on penso que el nivell de la nostra plantilla no és baix, sí que tenim uns dèficits molt clars, sobretot a nivell d'estructura defensiva, però penso que el perfil del futbolista no és tan baix i, per tant, augmenta la dificultat d'incorporar un jugador millor amb un pressupost, com deia, limitat.
L'altre dia li fem la mateixa pregunta al Miqui, entrenador en aquest cas el Miqui Lladó. Què li falta a aquesta plantilla, doncs? O en què no ho veus estar fins, o vist en allò que es diu a toro pasado, vist en perspectiva, què és el que no va acabar de funcionar o que no ha acabat de funcionar?
Bueno, jo crec que aquí partim d'una plantilla que, com sabem, és molt jove. Per tant, ser jove té coses positives i coses negatives. Crec que segurament som una de les plantilles amb més capacitat individual del grup, i així s'ha vist, no? Hem sigut capaços de guanyar a qualsevol equip i sent protagonistes amb la pilota, que sempre és més fàcil defensar que atacar, però ens falta ser contundents a les àrees, ens falta tenir aquest punt de veterania que la categoria et demana per ser capaç de competir fins al final, ens falta ser més... ens falta empaque defensiu. Jo crec que és un punt important i és una cosa que hem de treballar, i això passa segurament perquè el perfil de futbolista que vingui hagi viscut una sèrie d'experiències que potser ara nosaltres, amb els nostres jugadors, que són talentosos en molts casos, però no ho tenim. Jo crec que falta dominar els factors de rendiment que et fan guanyar el dia a dia i et fan que et puguis tenir una certa continuïtat dintre el club.
I si la situació del mercat és diferent que la és, evidentment el marge de maniobra també ara és més limitat, o el marge d'error, anem a dir-ho així, és més ajustat, com dius, no? Que quan has de fitxar, entre cometes, 20 jugadors, que sempre pot haver-hi aquí un marge d'error assumible, per dir-ho així, el marge de calendari, de tempos, m'imagino que també juga en contra en aquest sentit, no? De dir, bé, ens podem equivocar poc, i a sobre, si hi ha un error que sigui ràpid, perquè tinguem el màxim de temps possible quan queda menys temps del que teníem, evidentment, al juny o al juliol. Ara queda mitja temporada, una mica més de mitja temporada.
Sí, per això el perfil del jugador encara ha de ser més acotat. És un perfil de jugador de rendiment immediat, no? Ara hem de pensar... està molt bé pensar en projectes a mig plaç i de més, això és fonamental, però l'objectiu número 1 és estabilitzar l'equip a la categoria i, per tant, és generar rendiment immediat. I, per tant, el perfil de jugador ha de ser un jugador o amb una capacitat superior a la mitjana de categoria o amb un grau d'experiència superior que et generi doncs això, no? que hagi conviscut amb contextos similars més vegades i, per tant, els pugui assolir amb millor certesa, no? Una mica, jo crec que va per aquí.
Em poso a la pell de l'aficionat soci del Sabadell que ara pugui estar sentint el Jaume Milà i dir, aquesta categoria costa convèncer un jugador que vingui quan ara mateix l'equip el tens 18, eh? Costa, entre cometes, convèncer-lo de les seves capacitats i de les capacitats que té la resta del bloc?
Sí, a veure, la part positiva és que el Sabadell, en principi, la gent vol venir. És a dir, entre el que és la categoria, el veuen com un històric, el veuen com un equip que amb solera. Per tant, els futbolistes ja, de primeres, el miren amb bona cara. És veritat que sí que ens està condicionant una mica la posició a la classificació. És a dir... sobretot pels perfils més ofensius, volen equips que ataquin, per tant volen equips on generin ocasions de gol, i si no has vist l'equip, que això passa, clar, quan mires la classificació tens un símptoma, no? I pots arribar a pensar, ostres, si estan a baix és perquè no ataquen molt, i si no ataquen molt jo faré pocs gols, no? Per tant, pels jugadors d'un perfil més ofensiu, sí. Tot i això, per sort, som el club que som i igualment tenim força per poder incorporar, jo crec.
I dintre d'això, juga a favor el fet de que aquest perfil de gent jove fins ara hagi tingut aquest rendiment? La part positiva em quedo, és a dir, ara ja no vaig tant al que és negatiu, que evidentment és numèric i es veu, veus l'equip 18è, 18 punts, tot el que comentàvem l'altre dia fins i tot amb el míster, no? De dir, bé, és una realitat numèrica i aquesta és irrefutable. Però tot allò que, com dius, que no es veu o que si no l'has anat seguint una mica en detall pot passar més desapercebut, a l'hora de potenciar-ho, pot ajudar, per convèncer o per acabar de convèncer precisament això que et deia, és a dir, l'altra vessant, no? De dir, qualsevol dubte el puc rebatre amb tot això altre.
Sí, mira, una part molt positiva que crec que té, i crec que aquí també he tingut molt a veure la línia de joc del Gabri, que s'adaptava en part al perfil dels jugadors que teníem, és que els clubs amb cantera i amb filials, on nosaltres també pot ser, tot i que no és no és el perfil segurament principal que necessitem, però òbviament que potser per la vessant més ofensiva de l'equip, doncs si pots incorporar un sub-23 d'una cantera que encara no pot fer el pas a segona o a primera divisió, o inclús un jugador de segona divisió A que no està tenint minuts per baixar a primera ref, quan tu veus que hi ha els jugadors que hi ha aquí amb la joventut que tenen i amb el model de joc associatiu que tens que fa que aquests jugadors joves segurament brillin més de l'habitual, això ens rema a favor i jo ho estic notant. Per contra, això, no? El que parlàvem, ostres, com et veus allà baix, doncs a l'altre perfil sí que és més limitat.
Anem al que dèiem al principi. No sé si s'ho esperava o no s'esperava el Jaume fa un mes i mig que passessin tantes coses, algunes negatives, evidentment, i parlo en concret d'una situació de salut com la del Gerard Escoda, que ha obligat a fer aquest pas, tot i que ja portaves, malauradament, positiu per tu, però malauradament pel que significa ja setmanes fent aquesta funció gairebé en el dia a dia. Anem a decisions. Molt dur haver de prendre el pas o de fer el pas de destituir un entrenador en un moment que això significa que les coses no estan funcionant?
A veure, jo el primer, Sergi, que us vull comentar també és que en ninguna situació voldria estar en aquesta situació, és a dir, jo Vull respectar els processos i el meu procés era entrar com a secretari tècnic. Òbviament, jo em vull dedicar a això, per tant, tota la projecció que pugui tenir és bona, però no en aquesta situació, era una situació on el Gerard Escoda no està en la situació que hauria d'estar. I en relació al Gabri, sí, clar, no, mai és fàcil, no? Al final, crec que era una persona molt vàlida, amb una capacitat de comprensió del joc molt alta, però la realitat és que dels últims 24 punts n'havíem fet 5, no? Llavors, aquí tots els que estem aquí ens movem per resultats. Jo crec que estem en un club on sempre s'aprecia el procés i on sempre estem contra el procés, i ho hem vist amb altres decisions que s'han pres anteriorment, no? com Antonio i amb altres entrenadors que han hagut molta paciència. Per sort o per desgràcia, quan es va fer el canvi en Pedro Munitis la temporada anterior va anar bé, per tant aquesta postura també jo crec que es reforçava una mica. I ja està, llavors jo crec que ha sigut un tema més que una altra cosa de resultats i de no acabar d'aconseguir aquests factors que et deia de rendiment que et generen el rendiment immediat i per tant aconseguir sumar punts perquè és important. Al final les segones voltes tots sabem que els equips milloren i que encara és més difícil puntuar i vam pensar entre tots que se li havia de donar una volta.
I aquesta volta passa per una confiança a un nucli de gent ja coneguda. No parlo només del Jaume, també de l'aficionat, però evidentment per la part que et toca també. Dintre de tot el procés, que ja es va explicar, ho va explicar el president Esteve Calzada en roda de premsa, en vam parlar amb el Miqui, enganyo molt o m'equivoco molt si dic que era una aposta ferma, en el cas del Jaume, de dir, de tots els que hi éreu allà prenent decisió o com a mínim exposant, el fet de confiar en el Miqui Lladó, si no el que més, un dels que més, era el Jaume Mila, que hi creu en aquesta aposta?
Sí, bueno, jo hi creia al 100%, jo des d'un principi vaig reforçar aquesta postura, ja no ve d'ara, ve de temporades anteriors. Òbviament tots aquí hem tingut que passar un procés i es va donar d'aquesta manera. No només vaig ser jo, tota la junta directiva estava convençuda d'això. De fet, vam fer moltes entrevistes amb altres entrenadors, vam valorar els pros i els contres i vam decidir que aquesta aposta, que òbviament és arriesgada, era la millor. També us dic que des del meu parer és més arriesgat incorporar un entrenador que no coneixes de veritat i que només et guies pels resultats. Aquí jo crec que el secret i el que ha funcionat en relació a la cantera del Sabadell és conèixer molt el procés de les coses i entendre molt bé per què estan passant les coses, perquè entenent com passen les coses pots trobar solucions, no? Llavors era una mica repetir la mateixa línia amb el primer equip, perquè crec que tampoc, i jo ho dic ara des d'una visió on he viscut la cantera i ara estic vint al primer equip, crec que al final el futbol és futbol, òbviament aquí el que et jugues és molt, molt més, per tant els nervis i la inquietud que hi ha augmenta, però al final la idea és repetir processos i ficar gent que tu sàpigues que treballa bé i que va en una línia que creus que és la bona per guanyar, bàsicament.
Anirem a la part més personal, perquè també vull parlar del Jaume Milà i de tot el que suposa ser aquí, i més enllà de les circumstàncies, ja el que suposava ser secretari tècnic i fer aquest, entre cometes, cavall entre l'Olímpia i la Nova Creu Alta. Però abans de tot això, una última, i em deixaré una també pel partit de diumenge, evidentment, perquè és l'estrena, però una última en aquest sentit. El fet de que sigueu tots de casa, el Miqui, un entrenador que la gent que més o menys hagi tastat una mica el futbol base el té controlat, el Jaume, qui més qui menys hagi estat a l'Olímpia en els últims anys el té controlat, el Gerard Bofill torna a casa després d'haver estat controlat a l'Olímpia, l'ascens del Marc Nomen, l'ascens de l'Edu... Té una part positiva, i això ho dic gairebé més com a soci que no com a periodista, no hauria de ser així, però té una part positiva, que és aquest punt de donem marge, no? Tenir marge. Però si és més dur amb els de casa, també, si les coses no acaben de girar, que tant de bo girin, però si no acaben de girar després, tens la sensació que si és més dur amb els de casa, com menys tenint per davant d'altres noms més mediàtics?
Doncs no ho sé, la veritat. Jo estic convençut que funcionarà, perquè fins ara ens ha funcionat. Per tant, l'únic que hem fet... Realment, Sergi, jo no m'he fixat molt en si la persona havia estat anteriorment, en el cas del Gerard Bofill, el segon entrenador, havia estat anteriorment al Sabadell o no, o en el cas del Jaume Bracons, entrenador porters que ve de l'Espanyol, però també havia passat per aquí. Jo simplement el que he intentat fer és detectar els perfils de persones que crec que tenen capacitat per poder estar amb el futbol professional. Hi ha alguns que hi han estat aquí. L'Adri Díaz, per exemple, que és l'analista que ha entrat juntament amb el Pequi, que continua de l'època del Gabri de fons mesos. L'Adri Díaz ve del Lugo, de segona divisió A, però anteriorment també havia estat aquí, i al final això coincideix perquè és gent que jo he vist treballar i que resulta que estava en la línia que volem seguir, llavors l'adaptació ha de ser molt més ràpida. Poc més, perquè no crec que hi hagi més, simplement seguim aquesta línia i repetir processos que ens han funcionat.
I l'última, abans d'entrar al tema personal, que és aquesta de diumenge. Quin grau d'importància li dones a una bona estrena? No et diré el que m'ha dit el Gerard fa un moment, el Miqui sí que segurament el vas poder sentir, per tant, el Jaume, ara li pregunto al director esportiu en funcions, o li trauré aquesta etiqueta de moment, el Jaume Milà, quin grau d'importància té no fallar diumenge?
A veure, jo crec que és important començar bé. No, òbviament no hi ha res definitiu, òbviament no és cap final, hem d'estar tranquils perquè el procés i el projecte acaba de començar. Per sort hi havia una feina darrere que havia fet el cos tècnic del Gabri juntament amb ell que ens estalvia feina a curt plaç, perquè hi ha coses que sí que s'estaven fent bé des del meu punt de vista i això ens apropa més a guanyar. Crec que tots els inicis és important començar guanyant, sobretot perquè crec que tenim una bona oportunitat. Això que deia, hòstia, no, és que jugamos contra Bilbao, que estava... Al final, ja sabeu que aquesta categoria guanyes dos partits, et fiques en playoff i perds tres i et fiques en descens. Per tant, jugar contra el Bilbao, o jugar contra l'Intercity o jugar contra un altre, no sé si és un tret diferencial. Sí, potser el fet de jugar a casa contra un filial i no contra un equip més fet i més amb més veterania, això crec que sí que pot ser un punt important, però no li dono més importància que els tres punts. És important començar bé, és important començar a guanyar, i crec que sobretot començar sumant tres punts en general a nosaltres una situació també de confiança i tranquil·litat que amb gent inexperta com tenim crec que és un punt important.
On veuràs el partit el diumenge?
On sempre, allà a l'última fila del palco.
Més nerviós, menys nerviós, igual de nerviós?
No, jo crec que igual, jo sóc una persona que sóc tan autoexigent a mi mateix que ja em prenc a gestionar una mica l'ansietat i els comportaments de nerviosisme que puguis tenir.
Acompanyat de
segurament sol, acompanyat de ningú.
Ni de l'Alberto Pobre, que de tant en tant anava per aquí per la llotja, el Conrad, la parella, no, ningú, el diumenge ningú?
No he parlat amb ningú, sé que l'Alberto possiblement vingui, no li he preguntat, però coneixent-lo segurament vindrà. però realment vull focalitzar-me en veure què està passant al partit, en poder parlar amb el cos tècnic a la mitja part si cal, si no, i poder extreure conclusions. Per tant, focalitzar-me només en això.
Com ha canviat la vida del Jaume en els últims mesos? No parlo ara ja d'aquests, ho dic perquè l'estiu va ser mogut, evidentment va sortir a les travesses, finalment amb aquest rol de secretari tècnic al costat del Gerard i de la resta de tota l'àrea esportiva, però molt focalitzat amb la figura del director esportiu. Com ha canviat la vida? Te l'esperaves així o no?
A veure, us he de dir que el volum de feina és alt, sobretot en època de mercat, però i crec que també de forma contínua perquè crec que la funció d'un director esportiu no és només fitxar jugadors, sinó entendre i controlar i supervisar que la línia va per on tu vols com a club que vagi, no? En tots els sentits, a nivell d'entrenaments, a nivell de partits, a nivell de com estan emocionalment els futbolistes. Crec que has de controlar una mica tot des de dalt. Però també és veritat que el volum de feina que teníem amb el futbol base i el que ens hem exigit també era molt alt. Per tant, no tinc aquest sobreestrès, no em noto amb aquest sobreestrès de dir, hòstia, estava a zero i ara estic al 100. Estic molt feliç, estic molt content, estic molt il·lusionat, crec que és una fantàstica oportunitat per mi, crec que també diu molt de les persones que lideren el club, perquè a molts altres llocs això no passa, però també crec que ens ho hem guanyat i en aquest cas jo també m'ho he guanyat a pols al tenir aquesta oportunitat, no? Per tant, crec que tot està bastant alineat i crec que sortirà molt bé, la veritat, estic molt il·lusionat.
No et diré qui, però amb això que acabes de dir em ve perfecte, em ve allò, sessió gairebé safata de gol, l'assistència perfecta. Anava a dir, no et diré qui, però algú del futbol em deia, si alguna cosa té el Jaume Milà, té moltes virtuts, però si en té una és que està convençut que arribarà a dedicar-se al 100% professionalment, que arribarà lluny i ningú li treu això del cap. Per més que a vegades es foti alguna patacada, ens aixequem i continuem. El que podria ser un defecte, ho has revertit en virtut, aquesta confiança en tu mateix i amb la gent que t'envolta?
Bueno, sí, jo crec que al final, en un món tan exigent com el del futbol, si no estàs convençut que et vols dedicar a això, segurament té poc sentit seguir-hi, no? La gent que treballa aquí treballem 12 hores al dia, 6 o 7 dies a la setmana, i vosaltres també ho sabeu, per tant, perquè al final segurament la vostra vida és bastant paral·lelament semblant a la nostra, no? Llavors, jo crec que hem d'estar convençuts de que ens podem dedicar a això. Jo ho he estat sempre, jo no, de fet, més enllà dels cursos d'entrenador, jo he estudiat una altra cosa, però he apostat per això perquè és el que m'agrada i al final jo crec que la vida has d'intentar fer moltes vegades el que t'agrada, no? Durant el teu període de dia, de 24 hores, contra més disfrutis millor, no? Que per això estem. Per tant, estic convençut que funcionarà aquí i estic convençut de que jo em dedicaré això, sí.
I com ha quedat aquella feina o aquella funció d'estar una mica pendent del que passava a Olímpia? Perquè hi havia una por en l'entorn, per dir-ho així, de dir, bé, ara tocaran això, ara que funcionava, ara que anava bé, ara que teníem un altre cop el futbol base recuperat. A més de categories, només com a funcionament parlo ara, ja, resultats a banda, que això és el que dèiem abans, són numèrics, i aquests pots haver treballat regular i que surti bé, pots haver treballat molt bé i que no surti tan bé, però a nivell sensacions, es pot mantenir el ritme? O mica en mica un s'ha de centrar en el que té més a prop en aquest sentit hasta aquí baix?
Mira, jo crec que el pas ha arribat en un moment perfecte perquè portàvem 4 anys treballant, no? Per tant, l'estructura de futbol base estava molt solidificada i molt clara. Igual, a part d'això, el perfil de coordinador i d'entrenador que hi ha s'ha pogut anar detectant amb aquests 4 anys i anar incorporant de forma molt, molt progressiva fins a arribar a un moment on ara segurament la majoria de professionals que poden prendre decisions certament importants del futbol base estan treballant aquí, no? Llavors, si tu li fas prendre una decisió a perfils com el Marc Nomen, com el Conrad García, com l'Alberto Pobre, com tot el volum de gent que hi ha, són igual de vàlides i de bones que les meves. I a part, crec que no es trencarà gaire perquè ho teníem tot molt protocolaritzat. És a dir, nosaltres els dimecres, jo hi vaig pujar, i vam tenir dues hores de reunió amb el sub-23, amb el sub-18, amb el Divisió Honor, amb el Nacional i amb el Preferent. I això ho fem ja de manera rutinària, de manera com un protocol, que en genera tenir-ho tot bastant controlat. És veritat que si això hagués passat fa 2 anys, on no tindríem la capacitat d'entrenadors que tenim ara amb aquests equips, segurament trontollaria perquè has de portar un control més exhaustiu, no? Però a la situació que estem ara no crec que hi hagi gaire problema. Això no vol dir que es pugui incorporar una figura que pugui estar ajudant-me a mi amb tot el sub-18 i el sub-19 i el sub-23, no? Que crec que és important per no perdre aquesta tirada, no? Aquest paquet que ara tenim, però per allò més bé.
Ja dona el dia per això, ara, bromes a banda? Dona per tot això, no?
Sí, durant l'any sí, ara és veritat que falta que costa una mica més perquè el mercat és veritat que t'absorbeix molt de temps. Jo no ho coneixia de forma viscuda com a primera persona perquè el mercat d'estiu, la veritat que sobretot el que feia el que em deien i m'adaptava al que em demanava en aquest sentit el Gerard, que és el que tenia més experiència en sabia. Ara que em toca a mi fer-ho, la veritat és que és exigent, són moltes hores de telèfon, no és només el temps, sinó que el temps que tu implementes amb això no sempre és efectiu, no? Perquè les decisions no depenen només de tu. Per tant, és temps, però bueno, també és una feina que a mi m'agrada i crec que és maca.
Doncs ara diré una cosa jo per tancar, que és que ahir devien ser 7:45, més o menys. Ens havíem vist a 6:15, més o menys també, llum allò a l'oficina, foscor i llum a l'oficina. Diré que no hi era només el Jaume Milà, perquè tothom estigui tranquil, hi havia més gent en aquella oficina, però és que eren 7:45, encara amb més foscor, i el llum continuava encès i la mateixa gent que havia vist el pujar continuava allà. Per tant, no sé si efectiva o no, tant de bo que sí, però feina i hores hi havia ja fotudes. A partir d'aquí, com deia aquella, els resultats no els marcarem nosaltres, els veurem d'aquí, espero poc, que tinguem més notícies que les d'ara. Un pronòstic per diumenge, ja que ens quedem aquí, va, Jaume. Un pronòstic de resultat pel partit contra el Bilbao Atlètic.
Jo estic convençut que guanyarem, no sé quan, però guanyarem segur. Això és el que et puc dir, Sergi, no? Prefereixo no mullar-me més.
Doncs no sé si el Pau Vituri, que és el que s'encarrega de registrar aquestes coses, ho dona per bo o no,
sí,
dona
per
bo a l'1 a la travessa. Diu que sí, que no pateixis, que l'1 a la travessa el dona per bo, encara que no et mullis amb el resultat. Jaume Milà, director esportiu, amb respecte i perquè toca, en funcions, sense oblidar-nos del Gerard Escoda, al qual enviem, com sempre, una forta abraçada i tota la força del món. Gràcies, ànims, i no sé jo si et veuré tan tranquil el diumenge. Tu dius que sí, que ho saps gestionar això, i jo m'ho crec, però estarem vigilant des del darrere a veure quants viatges fem de pujada i baixada per les escales. Un plaer, com sempre, Jaume.
Igualment, moltes gràcies per tot, Sergi. Merci.
Doncs ens quedem aquí a la gespa amb el Jaume Milà, amb el director esportiu Pau Vituri del Centre d'Esports Sabadell, en un dia espectacular, fins i tot diria que per un servidor massa calor i tota,
sí.
Però bé, sí. Doncs
aquest matí refrescava, eh?
Saps què passa? Anava a dir Gerard Escoda ara. El Roger Benet, sí, ara va el pal, Roger, clar, és que diu ara ja ve el pal, doncs correcte. Ens ha fotut aquí a la gespa, que s'està molt bé, l'escena és espectacular, però diríem que un paraigua no, a mi personalment no m'hagués vingut malament.
Que tornaràs amb la cara
ja,
vermella, no?
Ja veus si tornaré amb la cara vermella, ja de per si. No em costa gaire, imagina't, però bé. Res, tu, que hem acabat avui aquesta conversa. Vols que t'ho remati amb alguna coseta a nivell esportiu?
Sí, molt ràpid, si tens alguna
molt ràpid, novetat. Doncs mira, una bona notícia, que no sé si serà definitiva o no, perquè s'ha d'anar amb molta precaució amb això. En quant als tocats, tot igual, que diria aquell, és a dir, Adán Gurdiel, no em voldria deixar ningú, Pelayo...
Alberto, evidentment...
Però amb una bona notícia, Sergi Puig, entrenant al mateix ritme que la resta del grup, no sé, jo no m'atreviria a dir que opta a ser titular diumenge, però la bona notícia és que el Maresmenc el tenim a ple rendiment ja, i això, després del que li va tocar passar amb l'ensurt que ens va donar tots plegats entre el partit de Murcia i de Pamplona, crec que és la millor manera per començar l'any.
Doncs bones notícies, ja les vaticinava ahir Miqui Lladó en roda de premsa, dient que havia fet part de l'entrenament amb el grup i que avui, en teoria, i ara ho confirma el Sergi Garcés, doncs ha fet tot l'entrenament amb la resta dels seus companys. Res més, no, Sergi, ens quedem amb aquestes paraules del Jaume, que deia que sortirien entre 3 i 5 jugadors per incorporar jugadors de rendiment immediat, amb aquest puntet de veterania, amb aquest empaque, feia servir la paraula, defensiu. Bé, ens quedem amb aquestes paraules, no?
Sí, bueno, és el que ara li tocarà a l'equip. Una plantilla molt jove que ha pecat de joventut en moltes circumstàncies. Fer aquest canvi que ja, en certa manera, encaminava el Miqui Lladó a la conversa que vam tenir la setmana passada amb ell, de dir, bé, ara potser el que necessitem és gent que sàpiga de què va això de veritat, que hagi tingut, doncs, com deia també el Jaume, no? Alguna experiència ja viscuda en situacions similars i que pugui tirar d'aquest carro. Clar, el que dèiem, el marge d'error és menor en quant a a que no et pots equivocar tant, u, i dos, que el temps també juga en aquest cas doncs, com un jutge doncs, d'aquells inapel·lable, eh?
Sí.
És a dir, no tens massa marge,
26,
massa marge de maniobra no tens.
26 dies li queden al mercat concretament. Sergi, que ens escoltem el diumenge, que vagi molt bé.
Apa, una abraçada.
Doncs amb el Sergi Garcés, que el tindrem al capdavant del Sabadell en joc per seguir des de 6:15 aquest Sabadell-Bilbao Atlètic, al qual acabem de fer la prèvia dels últims dies amb les estadístiques, les primeres de l'any, amb la veu de la Núria García.
El llibre de registre.
Primera dosi d'estadístiques del 2023 i la primera pregunta és obligada. En els últims temps, com li ha anat el canvi d'any al Centre d'Esport Sabadell?
Una mica d'història.
La resposta és que no massa bé. El conjunt arlequinat no comença guanyant un any natural des del 2018, quan el suís Jeremy Guillemenot va marcar en el temps de descompte el Martínez Valero d'Elx el dia de Reis. Des de llavors, un empat sense gols a casa contra l'Olot amb la greu lesió inclosa de l'Eix Coc, derrota per 2-0 al camp del Villarreal B, empat també sense gols a Girona la temporada de segona divisió i novament empat en aquest cas a 1 per obrir el 2022 a Palamós contra el Costa Brava.
Els precedents.
Millor li han anat les coses al Centre d'Esports a la seva història contra el Bilbao Atlètic. Fins ara s'han vist les cares 12 vegades, totes a segona, i només s'ha produït una derrota arlequinada. A la nova Creu Alta són 6 partits, 4 victòries locals i 2 empats, rebent únicament 2 gols en contra. L'últim precedent és de fa poc més de 30 anys, amb un 1-0 amb un solitari gol matiner de Vicente Borges.
Les xifres del partit.
Sabadell i Bilbao Atlètic són els dos equips del grup amb més derrotes, 9, i amb més gols en contra, 26. La diferència és que el conjunt arlequinat ha marcat 5 gols més que el filial bilbaí. Tot i això, el públic de la nova Creu Alta no celebra una victòria a casa des del 22 d'octubre contra l'Intercity. Una situació que es podria semblar a la de la temporada passada. La primera victòria al Temple va arribar contra l'Atlético Sanluqueño un 15 d'octubre i ja no es va tornar a guanyar a casa fins al 8 de gener contra el Linares Deportivo, precisament la mateixa data que el partit d'aquest diumenge.
El rival.
Pitjor dinàmica presenta el Bilbao Atlètic, que casualment l'última victòria també va ser contra l'Intercity a Lezama el 9 d'octubre passat. Des de llavors, 11 jornades consecutives sense guanyar. L'arribada del català Àlex Pallarès no ha fet més que agreujar els números en defensa, rebent 11 gols en 5 partits i quedant-se sense marcar en els dos últims compromisos a casa.
L'estadística.
I avui també toca repassar la dita aquella d'entrenador nou, victòria assegurada. El Sabadell no ha estat ben bé així en aquesta última dècada amb els tècnics que s'han estrenat a mitja temporada. El balanç és de 3 victòries, un empat i 3 derrotes. Munitis i Hidalgo, per exemple, van començar perdent contra l'Andorra i a Badalona, respectivament. Els dos anteriors, Quico Ramírez i Romo, van debutar amb el mateix resultat a casa, 1-0 contra el Conquense i el Villarreal B. I a segona, una de cada. Mandià, empat sense gols contra el Zaragoza, Àlex García derrota 3-2 a Alcorcón i Olmo triomfa la nova Creu Alta per 3-1 contra el Mirandés. Veurem com li va a Miqui Lladó.
La curiositat.
Diumenge tornarà a haver-hi una samarreta amb el nom de Guruceta a la nova Creu Alta, però de l'equip rival. Al Bilbao Atlètic hi juga John Guruceta, germà petit de l'exdavanter arlequinat Gorka Guruceta, que va passar sense pena ni glòria per Sabadell la temporada segona i que enguany du 5 gols a primera amb l'Atlètic. L'altre guru és un migcampista de 22 anys que viu la seva tercera campanya al filial. L'arribada de Pallarès l'ha convertit en un fix a la medular, però encara no ha marcat. En total du 616 minuts repartits en 14 partits.
El llibre de registre de l'hotel.
Doncs les estadístiques del partit i un apunt més que no han entrat perquè ha sortit fa uns minuts la designació arbitral. Fernando Bueno Prieto serà l'àrbitre d'aquest Sabadell-Bilbao Atlètic. Com ara dèiem fa uns minuts també a les xarxes socials, doncs àrbitre madrileny de 34 anys que té únicament un precedent amb el Sabadell. Bon precedent per això, eh? Temporada passada, golejada 0-4 al camp d'un altre filial com el del Real Betis, aquest Betis Deportivo. Fem una aturada per la publicitat i hem de parlar encara del Sabadell B i d'handbol.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Estem de tornada. Més centre d'esports aquí a l'Hotel Suís, perquè si recordeu, abans d'ahir parlàvem uns minuts amb el Marc Nomen, acabat d'escollir oficialment com a nou entrenador del filial procedent del juvenil. La seva estrena serà aquest dissabte a les 4 al Segrià, al camp de l'Alt Picat, un nou vingut a la categoria com el Sabadell B, però que realment les està passant magres en aquest inici de Lliga al grup 2 de la primera catalana. En 11 jornades, 3 empats i 8 derrotes, i tot i que no reben massa gols, són 16, un més que el filial Arlequinat, només n'han marcat 7. Tot i això, a la lateral Josep Roma assegura que no serà fàcil.
Tot just avui, aquest matí, hem fet anàlisi del rival, hem mirat vídeos de l'Alt Picat i hem pogut veure que, tot i que és un equip que acostuma a fer un bloc baix, sí que costa fer-li gols i que a la mínima aprofiten per sortir a la contra. I tot i que a la classificació estan, diria que últims classificats, és un rival que ens pot donar sorpresa i ens pot guanyar perfectament. Per tant, hauríem d'estar molt, molt mentalitzat de que no serà fàcil el partit.
Com dèiem, serà la posada en escena de Marc Nomen, el tercer entrenador que té l'equip en poc més de 3 mesos de competició, després de la renúncia de Jordi López i el fugaz pas de Gerard Bofill per convertir-se en aquesta nova mà dreta de Miquillador al primer equip. Roma explica com estan gestionant aquesta situació i les primeres sensacions amb Nomen, amb qui molts havien coincidit ja.
Amb el Marc molt bé, o sigui, el canvi ha sigut bastant fàcil, sobretot perquè el Marc ja l'havíem tingut molts dels jugadors del filial, ja havíem coincidit amb el Marc en altres etapes i diria que el coneixem tots molt bé, sabem com és, sabem quina és la seva proposta i ha sigut fàcil adaptar-nos. També diria que ens ha estat fàcil fer aquest canvi perquè dins del club la majoria d'entrenadors jo diria que segueixen més o menys el mateix model i el mateix estil de joc que és bàsicament el joc associatiu, i la manera de treballar de tots els entrenadors és molt similar.
A les 4 de la tarda d'aquest dissabte arrencarà aquest duel al municipal d'Alt Picat, corresponent a la 12a jornada del grup 2 de la primera catalana.
Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, Twitch. Segueix Ràdio Sabadell a les xarxes socials.
I els últims 9 minuts aproximadament del programa els dedicarem a l'handbol, perquè dos sabadellencs, Ian Terrafeta i Dani Fernández, es troben concentrats aquests dies amb la selecció espanyola d'handbol. L'estada Benidorm és l'última abans d'afrontar el Mundial de Polònia i Suècia, que arrenca la setmana que ve. Tant l'un com l'altre estan a l'espera de conèixer si passen el tall definitiu dels convocats per Jordi Rivera, que es farà oficial un cop finalitzi aquesta concentració. Si acaba sent cridat a files, seria la primera gran cita per Dani Fernández més enllà dels Jocs Mediterranis del passat estiu, mentre que Ian Terrafeta, recordem, ja va disputar l'europeu de l'any passat i també els Jocs Mediterranis, i on es va penjar la plata, aquell europeu. Tant l'extrem com el central confien a poder entrar a la llista mundialista.
Sí que és veritat que fins que un no es veu a la llista definitiva, doncs no pot afirmar-ho al 100%, però bueno, sí que és veritat que porto ja un any, més d'un any, treballant amb el grup. No havia pogut entrar a l'europeu, però sí que vaig poder fer el treball amb l'equip al Joc del Mediterrani, que va ser molt positiu per també poder anar guanyant la confiança a poc del seleccionador i que vagin arribant, pues, aquest tipus d'oportunitats.
Les sensacions són bones, de veritat que amb molta confiança, els entrenos han anat bé, ben integrat al grup i sí, ara veiem aquesta setmana com acaba d'anar, però vaja, tant de bo pugui jugar aquest Mundial.
A Benidorm, Espanya jugarà 3 amistosos preparatoris per la cita mundialista, avui a les 6 contra Romania, demà contra Bahrain i dissabte contra l'Argentina. 3 rivals a priori assequibles, però Terrafeta considera que poden ser un bon rodatge.
És necessari jugar partits amistosos abans d'una gran competició, no fos cas, doncs, sobretot que canvia, no? És diferent quan estàs en un partit que quan estàs en un entrenament. Hi ha molts factors que en un entrenament no tens, i mandra ninguna. Sobre, crec que hi ha equips de nivell, Romania, Argentina, Bahrain potser sigui una mica el rival una mica més flux, però vaja, és una oportunitat per agafar sobretot confiança de cara al campionat i és el que intentarem, és el més important.
I aquests partits poden servir al seleccionador per acabar de decidir-se al voltant de la llista definitiva. Amb la figura de Tarrafeta cada cop més consolidada als hispanos, és possible que els tres amistosos siguin més importants per Dani Fernández, tot i que ell prefereix no afegir-se més pressió.
Ja és un pas molt gran estar aquí per poder preparar el Mundial i bueno, jo no diria que fos pressió, sinó és una gran oportunitat per poder acabar entrant a la llista definitiva.
Un cop finalitzada aquesta estada, es donaran a conèixer els seleccionats pel Mundial. Recordem que el tercer sabadellenc en qüestió als hispanos, Aleix Gómez, no hi serà per una lesió al tendó d'Aquiles. I precisament per preparar-se pel Mundial, la selecció de l'Uruguai es troba a Catalunya per disputar quatre amistosos, el primer dels quals serà contra l'Oar Gràcia. El partit té lloc al pavelló del carrer Bocaccio avui a 6:45 de la tarda en una cita ben especial per l'entitat verd i blanca que serveix per obrir l'any del 70è aniversari. Saludem el tècnic del primer equip graciencs, el Pere Ayats. Pere, què tal, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia, què tal, com esteu, nois?
Us enfronteu a una selecció mundialista, per un club com l'Oar ha de ser tot un honor.
Sí, correcte. Se'ns va fer la proposta i, lògicament, pues, arribats al moment, vam intentar valorar també si tindríem els jugadors operatius i, lògicament, a ells els va fer una il·lusió tremenda i per al club també.
La selecció uruguaiana disputarà, com dèiem, quatre amistosos. El d'avui és el primer. També s'enfronten al Sant Esteve de Sesrovires, per exemple, de Primera Nacional, com vosaltres. Com es va forjar més a fons tot aquest procés per acabar jugant contra l'Uruguai?
Mira, el tema és tant que hi ha un jugador de la Lliga Nacional, que és de la selecció d'Uruguai, que juga al Sant Esteve de Sesrovires. Per això faran tot l'hospedatge aquí a Catalunya, el fan allà a Sant Esteve. Llavors, el director tècnic de la Federació Catalana ens va enviar un correu conforme si estaríem interessats en poder realitzar un partit amistós. I res, ens van passar el contacte d'ells, ens van passar el contacte de l'Alejandro, que és el segon entrenador d'ells, i bueno, vam fer el contacte, ells van estar interessats, nosaltres també, i aquí estem, que aquesta tarda juguem contra ells.
És un amistós, però vaja, no sé, Pere, quines sensacions hi ha al vestidor, si hi ha aquesta motivació extra per poder jugar contra una mundialista, contra una selecció absoluta.
Bueno, ja sabeu, no?, quan juguem partits així fora de lo que és la Lliga de Primera Nacional, no?, una selecció absoluta, que sabem que anirà a un Mundial d'aquí 7 dies, que jugarà el seu primer partit contra Cabo Verde, i que, no?, i aquella broma al vestuari de dir, home, si els guanyem, pues sabrem a quin lloc estem del Mundial, no?, doncs una mica això els té motivats. Sí que és veritat que anem amb baixes, perquè tenim jugadors de fora que estan amb les respectives famílies, i alguna lesió que preferim, doncs, que acabin de curar per començar la competició amb les millors condicions. Però bueno, anirem a jugar amb aquests jugadors, algun jugador del filial que ens dona alguna mà que ja està entrenant amb nosaltres i ja disfrutarà el partit, lògicament, clar que sí.
Per nivell, vosaltres que els coneixeu molt millor, on podríem ubicar la selecció de l'Uruguai aquí a Espanya?
Aviam, la selecció d'Uruguai té un jugador que està jugant a Sobal, a Cangas, i té un jugador que està jugant a França també, em sembla que és a la NU, que és la segona divisió, si vaig aquí podem puc equivocar, eh? I llavors té molts jugadors ubicats a Primera Nacional espanyola, tant a València, Saragossa, com aquí a Catalunya, amb el Rostango. I llavors tenen jugadors que estan jugant a Itàlia i jugadors que estan a la mateixa Lliga d'Uruguai. Jo crec que seria un equip que podria estar tranquil·lament a Divisió d'Honor Plata o Primera Nacional Zona Alta. Per tant, serà un equip potent per nosaltres i que ens posarà les coses molt difícils.
I no sé si amb això acabo, Pere, si fins i tot el partit ideal per fer una mica de pont entre les vacances i començar a preparar ja aquest primer partit del 2023 la setmana que ve contra el Sant Martí Adrianenc.
Correcte. Al final, aquesta proposta de fer aquest partit i d'entrenar aquestes setmanes és de preparar amb les màximes condicions aquest tram de segona volta, tot i que Sant Martí és l'últim partit de primera volta, però preparar aquest segon tram després de festes d'hivern, que al final el partit Sant Martí, després ens anem al camp de Bordils, que sabem que és un camp complicat, i després ens venen els tres equips que estan a la part alta de la classificació, que són Montcada, Granollers, i després en el camp de l'Esplugues. Per tant, sabem que és un tram molt important i que hem de carregar piles i que hem d'estar ben treballats de cara a aquests partits.
Doncs Pere Iats, entrenador de l'Oar Gràcia masculí del primer equip, a gaudir molt avui d'aquest partit amistós contra la selecció de l'Uruguai, insistim, a 6:15 de la tarda. Coincideix en horari amb la cavalcada, però que dona temps a veure el partit i a gaudir de la cavalcada després.
Correcte,
que arriba al sud.
Hem intentat agafar aquest horari així mixta per poder jugar el partit i ràpidament escapar-nos tots a veure el rei.
Doncs molt, molt llaminer, sens dubte, aquest partit. Gràcies, Pere, que vagi molt bé.
Molt bé, a vosaltres i bona tarda.
Doncs amb en Vol posem punt final a l'Hotel Suís d'avui, l'últim de la setmana amb aquest amistós Oar Gràcia Uruguai. I res més, us enviem una forta abraçada del Toni González des del control de so, servidor Pau Iturí, qui us ha parlat en nom dels esports d'aquesta casa, de Ràdio Sabadell. Ens hi tornarem a posar ja diumenge a 6:15 de la tarda, recordeu, amb el primer Sabadell en joc del 2023, amb aquest centre d'esport Sabadell Bilbao Atlètic des de l'estadi de la Nova Creu Alta. No desconnecteu de la 94.6, ara els informatius amb la Núria García i el Notícies Migdia, i a les 6 aquesta retransmissió de la cavalcada de Reis aquí a l'antena de Ràdio Sabadell. Que vagi molt bé, adeu!
Tot l'esport de la ciutat d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.